A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimarts, després d'haver estat amb vosaltres en el directe aquí a la Fira d'Andorra aquests dies, aquest cap de setmana que hem estat allà. I avui tinc dos tertulianes de nou a l'estudi. Començo setmana amb assistència 100% femenina aquí a la tertúlia i a més els he fet repetir per, diguem, casualitats de calendari de cadascuna. No sé per quina començava, la que tinc més a prop, Elisabet Zopeti, benvinguda.
Molt bon dia o bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Sí, casualitats, ho dèiem pujant, sí, dic, mira, sí. Dic, sense voler us faig repetir. Bueno, com us heu passat bé l'última vegada,
no hi ha
raó que us ho passeu bé tampoc.
Jo no tinc cap mena de problema.
Bueno, ja que parlava que nosaltres hem estat a la fira amb Ràdio Valeria Cadena Pirinaica aquest cap de setmana, què us ha semblat? Heu fet un tomb? Perquè molta gent em diu, hi ha gent que només em trobo quan vaig a la fira.
Bueno, aviam, jo no és que hagi, a part de fer un tomb, jo és que, com que sóc voluntària de Creu Roja, vaig estar treballant el divendres a la tarda, el dissabte a la tarda i tot el diumenge. Vull dir, i ser-hi hi era, inevitablement. I bueno, el que passa és que aquest any poder el temps tampoc no hi ha acompanyat massa.
Sí, el dissabte no, la climatologia
no, i el divendres a la tarda ja et puc dir que jo vaig estar de 6 a 9 i que clar, jo estava a l'exterior, evidentment, però clar, allò semblava, com sols en diu, un enterrador de tercera. Poca llum, els inflables, a les 7 de la tarda, els inflables de la canalla havien desaparegut i no passejava però ningú per allà fora. A dins que hi hagués gent, doncs sí, em sembla que sí, perquè vaig entrar un parell de vegades i hi havia cua a l'estand dels forfets.
Dels forfets, clar.
Això ja sí, perquè ja, inclús el dissabte al matí hi havia cua, que el dissabte al matí sí que va fer una passejada com il faut, però el dissabte al matí també hi havia cua a l'estand dels forfets. La resta, jo no sé si hi ha hagut molta gent o no.
Bueno, 75.000 visitants per els ecos que hi han, o sigui que bé, ha sigut, sí, malgrat la climatologia, com dius tu, hi ha hagut gent a aquesta fira. Com l'any passat i enguany...
Doncs, jo no hi he anat, mateix. Llavors no hi era aquest cap de setmana, per tant, no estic dins dels 75.000 visitants.
No, estàs,
no.
Estàs exhaurida.
Sí.
Bé, el que sí, tu que treballes en el món digital, vaig tenir el Jordi Galceran, que és el director de comercial i de transformació digital de Gran Valeria Resorts, i clar, molta gent ara fa l'adquisició del forfet en format digital, però... Com deia l'Elisabet, dius, la necessitat d'anar-hi, el taulell, dius, són coses que sorprenen a vegades.
Sí, perquè a la gent li agrada i és com una tradició. Jo penso que això del forfet a la fira ja és una tradició, sí, d'anar-lo a buscar.
Jo crec que està esperant, sí, a que arribi la fira, sí, sí, per anar a fer cua, perquè
exacte,
es fa cua,
sí,
a adquirir el forfet a la fira.
Jo penso que sí. Després és veritat que hi ha gent de fora també que ve curiosament a la fira per fer-ho i probablement el fet de tenir-ho a l'estand, que et puguin explicar una miqueta doncs, les novetats o ben bé el preu, sí, o les modalitats de forfet, doncs això, sí, fa que hi hagi cua, que hi hagi gent que ho vulgui fer en presencial.
Sí, 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 efectivament, estic d'acord amb tu. Sí.
Però a mi em sobta, no?, perquè estem cada dia més digitalitzats, tenim molta informació al nostre abast, pot ser moltes gestions de comprar una entrada, sí, de cine, una entrada de teatre a Barcelona, sí, o a Montcalde. Sí. I molta gent segurament que ve a comprar el forfet, no és la primera vegada que ve, alguns, potser, sí, d'altres que sí, no? Dius, però aquesta necessitat d'anar-hi físicament...
Clar, però és que miqueta... llavors, sí, però si ho fessin digital no caldria que posessin l'estant a la fira, saps? Llavors, si tens un estant és perquè preveus que et vindrà gent, llavors penso que la manera és aquesta, no? És d'oferir la possibilitat de que cadascú faci, sí, com li sigui més còmode.
Efectivament, a més, la gent sortia amb obsequis. Quan compraven el forfet, la gent sortia amb obsequis. Jo vaig veure que la gent...
Una bosseta,
algun paquetet o algo. Sí. Bueno, doncs és allò de dir...
O participen en algun sorteig, sí, i llavors en, sí, allà, sí, doncs, sí, deixes, sí, una butlleta. Sí. Clar, no sé com ho deuen haver fet, però...
No, perquè jo no el vaig comprar.
No.
Vaig patir, patir, entre cometes, les cues, perquè llavors, com que a l'estanc quedem una zona que fa una mica de racó i si vols passar per allà has d'anar superant la gent que està fent cua... però bueno.
I també, fa, bueno, també hi ha el moment de la gràcia de fer la tertúlia mentre que fas cua també, on anar xerrant amb la gent que coneixes que passa per al passeig.
Això és un acte social. Ja ho sabem, que la Fira d'Andorra és un acte social.
És el que tu has dit abans. Hi ha gent que potser no te la trobes o no la veus en tot l'any. I allà a la fira, de cop i volta, dius, ai, mira, doncs ara feia dies que no ens veiem. Sí, sí.
Fira i Festa Major és quan trobes
sí,
la gent que habitualment...
Sí, sí,
doncs, no...
més, sí. Més que el fet d'anar a la fira és sí. Fer un acte social sí. Durant el divendres, els que poden el divendres, el dissabte i el diumenge. Mm. El que sí que és cert és que dissabte a la tarda hi havia moltíssima gent.
És que
per allà, sobretot per fora, que és on jo més vaig estar, per fora i pel passeig del riu on hi havia les paradetes, hi havia moltíssima gent.
Això és un... no diria una efemèride, però una cosa que he constatat per als anys que he estat en el món del comerç, dies de mal temps, les botigues o els esdeveniments s'omplen de gent.
Bueno, hi ha una dita que diu carrers molls, calaixos eixuts.
Sí.
Sí, sí. Però malgrat tot, sí que és cert... Bueno, el dissabte a la tarda no va ploure fins a les 9, 9 i algo de la nit. Recordo perfectament perquè jo anava a peu i em va caure tot el xàfec a sobre, sort que duia un impermeable, però, bueno, va estar força animat. Que el divendres no hi hagués tanta gent, dius, bueno, hi ha molta gent que encara treballa... a més, aquest cap de setmana la canalla ha començat vacances de Tots Sants, molta gent devia marxar, però el dissabte hi havia bastanta força gent de fora i el diumenge pues, bueno, va ser un dia més agradable, si vols tu, i potser no hi havia tanta gent, però hi havia gent.
Sí, després també el fet de fer-ho en un recinte cobert, doncs, aviam, si plou, doncs és igual, al final és el tros que tinguis de carrer i les paradetes de fora, que pobres, doncs aquestes sí que ho pateixen.
Sí, això sí que ho han patit, eh?
Però els que estan, els estants que estan a cobert, això t'és igual perquè tu estàs a dins i no te n'enteres si està plovent o no. I, bueno, i la gent que ve a visitar la fira doncs estan, no es mullen mentre estan allà, no?
A dintre i en bona temperatura, perquè a mi em va sorprendre quan hi vaig estar, dic, ostres, feia bo dintre la fira, no? Que hi ha hagut anys que notaves una miqueta la frescor, dius, hi ha hagut grups doncs, per tenir una calefacció, però una temperatura agradable que això també acompanya d'estar-hi una estoneta, eh?
Sí, jo recordo algun any d'haver patit calor.
Sí.
Perquè a més d'intentar regular la temperatura, suposo que el fet que hi hagi molta gent també fa pujar, no? Però si segons quines zones s'hi obren portes, és veritat que es notava fred.
Gent, tot això fomenta la temperatura. I si a més a fora fa bonança, encara a l'interior encara la temperatura puja més.
I si toca el sol amb la carpa, doncs també s'escalfa molt.
Sí, les carpes, quan els hi toca el sol, escalfen tot el que hi ha sota.
Sí, sí.
El comú deia que bé, si el pàrquing del Parc Central doncs ja en el futur no es pogués fer la fira, per aquests raons, diversificar-la en dos o tres punts, o el famós multifuncional que, bueno, se'n parla, però és una miqueta, diguem, com l'obra de teatre, La Lesiana, no? Que se'n parla molt però no se'l veu mai. O veurem potser un dia aquesta multifuncional, bona reflexió, no?, per dir-ho així.
No sé. No sé si la Ruth té bola de vidre.
Jo bola de vidre no en tinc.
Ja fa molts dies que la vaig tirar perquè no em funcionava. No sé què dir-te. Aviam.
Se'n parla cada any.
Sí, és una...
Cada vegada que
se tanca... És un tema recurrent.
Sí, cada vegada que tanquen el pàrquing es parla del recinte.
És un tema recurrent. El que... He vist que ha posat una cara així una mica rara i estic d'acord amb ell, això de diversificar els espais de la fira, jo no sé fins a quin punt pot funcionar.
Sí, perquè, a veure, jo penso que diversificar llavors què voldria dir? Que els cotxes els posaries en un lloc, l'alimentació en un altre,
les associacions en un altre...
Jo penso que aquí es perdria aquesta, no sé, aquesta comunitat, no? de fer-ho tot en conjunt. I la gent, doncs, el que li interessen els cotxes, aniria als cotxes i no aniria per res a
cap
altre
banda.
Lloc. No? I els que anessin a buscar el forfet anirien al taulell del forfet i no anirien a visitar res més. Per tant, no sé si és massa interessant pels que van als expositors al final, eh?
Sí, aquesta diversificació que dius doncs no forçadament seria beneficiosa per l'afluència en general.
No li veig, no. Potser sí, eh?
I estic d'acord amb tu, és la nostra opinió personal. Ara, igual podem presentar un projecte molt interessant, molt encatenador, que pugui funcionar. Jo aquí no hi entro ara. Jo, com ell, com la Ruth, no ho acabo de veure.
Sí.
Sobretot que a mi em vaig quedar una miqueta sobtat la carpa de les associacions, 52 associacions,
sí.
Dic, i segur que algunes o no han pogut o no han volgut tampoc tenir un estand a nivell d'associacions, no? Però m'he quedat parat que no hi haguessin tantes a Andorra.
Sembla que no hi hagi associacions i mira, surten a...
És que n'hi ha moltíssimes.
Mm. Hi ha moltíssimes. Només cal que agafis...
El registre.
El registre i el llistat. Per exemple, el llistat del Comú, ja el Comú d'Andorra de la Vella té publicat un llistat d'associacions. Tu l'agafes i et quedes esparverat.
Doncs bueno, serà una cosa per, diguem, aprofundir pues, coneixements.
Sí, perquè és una llista contundent.
Sí. Bueno, són coses que a vegades també et sorprenen per la varietat d'associacions que hi ha i també per el que proposen, no? És...
Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot, aviam.
Sí, jo penso que hi ha grups de persones que en un moment donat doncs, comparteixen interessos comuns i finalment doncs, arriben al punt aquest de decidir de dir, escolta, ens constituïm com a associació, perquè així, si hem de fer peticions amb una entitat pública o si hem de fer qualsevol petició d'una subvenció, doncs, evidentment, si ets una associació... Doncs...
Sí, i és una manera de defensar uns drets comuns. Exacte. A un grup de gent.
Correcte.
Com poden ser, per exemple, els celíacs, o el dol prenatal, etcètera. Els radioaficionats, que també hi eren, perquè són cada any.
Clar.
Vull dir, és una manera de defensar una sèrie de drets d'uns col·lectius molt concrets i com s'ha de fer? Pues a través de l'associacionisme.
Bueno, radioaficionats que, per exemple, quan va haver-hi els aiguats del 82, van ser d'una ajuda important.
O sigui,
que
sí, senyor.
A vegades són coses que ens donem per fet, dius, però hi ha altres que dius, mira...
I acabes recorrent.
Quan no fa falta, sí, hi són.
Sí,
efectivament. I això farà content a un dels membres d'aquesta associació, que sort que els tenim i en un moment determinat podem tirar d'ells perquè donguin un cop de mà amb casos tan extrems com els aiguats del 82.
És que el que a vegades no recordem, i són consells de protecció civil, i no dubto que Creu Roja també ho difon, terratrèmols, alguns esdeveniments climàtics doncs, importants, t'aconsellen tenir una ràdio, una internet llums, aigua i quatre coses bàsiques.
Sí, sempre hi ha una espècie de kit.
Un kit bàsic.
Un paquet de supervivència.
Un paquet de supervivència que, bueno, que és, no deixa de ser important, perquè els aiguats del 82 a molts ens van agafar allò amb el pas canviat. Perquè, vull dir, va ser a partir, no sé si de les 7 o les 8 o les 9
va venir
que
bastant...
va eclosionar, sí, tot i va passar el que va passar.
Hi havia, parlant d'aiguats, i aquest dematí, doncs, en el Bon Dia, hi havia fotos de la construcció del pont de la Rotonda, sí, que el Marc Pantebre doncs, va ser dit a l'arxiu. Clar, són coses que quan veus imatges d'Andorra fa 50, 60, 70, 80 anys i intentes localitzar-te al mateix lloc, és una miqueta esferraïdor el canvi que hi ha hagut.
Fa por. A mi personalment em fa por, perquè
sí,
penses...
No fa falta anar a 70, 80 anys.
No.
Jo recordo l'Andorra de quan jo era petita i no té res a veure amb l'Andorra que ve que avui dia. Però res a veure. Res a veure. Llavors, doncs, dius...
Sí, veus les imatges aquestes o sí, d'altres, perquè el Bon Dia doncs, a mi m'agrada perquè publiquen la imatge de fa 30, 40 anys, 20,
amb l'actual,
i penses, mare sí, meva, com han pogut construir aquí o com han pogut fer això?
El cop és immens, eh?
Sí.
El cop és immens.
Sí.
Parlant de construcció, Comú d'Andorra ha donat un nou impuls per a un projecte públic o privat d'habitatges per a doncs, gent gran i joves davant del Jovial. Ha sortit el plec de bases del BOPA la setmana passada. Bé, s'està doncs, continuant a afegir doncs, possibilitats per pal·liar aquesta mancança d'habitatge. No és senzill i tampoc no taparem el forat per dir-ho la mancança no, d'un dia per l'altre. Però bé, són iniciatives, diguem, benvingudes totes són.
Sí, arrossego el sí, perquè poder ens hem despertat una mica tard. Això ja fa temps que... El tema de l'habitatge feia temps que barruntava i portem un retard molt gran i ara costarà moltíssim.
És que no ens no estem acostumats a anticipar. I a fer previsions. Llavors veiem venir el llop, però ens esperem que arribi per llavors posar...
Efectivament, fins que no el tenim dins del galliner no ens posem a córrer per fer-lo sortir.
Això mateix.
I llavors se'ns ha fotut 4 gallines. El símil no sé si és bo o dolent, però estic d'acord amb tu, Ruth, i jo crec que val, que... però això s'havia d'haver fet fa 12 anys enrere.
O 20, potser.
O 20.
Si agafem un paral·lel fàcil, bombers, prevenció de focs, fas tallar focs, tens tota una part preventiva, que benvinguda és de tenir aquesta part preventiva, dius, però per altres àmbits no tenim aquest càlcul preventiu de lo que podia passar.
No, jo crec que no... I sabí, a lo millor no s'ha vist, no vull entrar en disquisicions de... o no s'ha vist... O si s'ha vist, s'ha pensat que no hi hauria tant problema, o... No ho sé, però sí que la previsió s'havia d'haver fet una previsió, actuacions preventives perquè no haguéssim arribat a aquests extrems com estem ara.
De fet, bueno, va haver-hi un informe de la Comissió Europea que va remarcar punts que varen venir doncs, aquí a Indorra, doncs, el problema de l'habitatge. També va sortir el fet de... el vot del resident va ser un dels altres punts que també el Pere Baró va diguem comentar fa ahir o abans d'ahir, si no recordo malament. Bueno, són coses que tenim deures pendents.
Sí. Són punts recurrents. Jo penso que són punts que van sortint.
Lo dels vots dels residents, per exemple, a les comunals...
Cada any. Cada 4 anys posem, no?
És un tema cíclic del qual se'n va parlant quan s'acosten temporades electorals,
fa efervescència, després torna...
Quan ja han passat aquestes eleccions es torna a baixar i ja no es torna a dir res, sí. I quan s'acosta ja et dic, és cíclic.
És cíclic i a més el que tu dius, i a més a més dels informes de la Comissió Europea també va sortint de manera recurrent. Ostres, doncs potser sí que al final s'han de prendre decisions amb això i amb altres temes, no només amb aquest.
Efectivament.
Però coi, quan t'ho estan dient repetidament i t'estan fent la mateixa observació a diferents moments, ostres.
Poder que paris, t'asseguis...
Potser cal fer alguna cosa,
analitzar-ho. I ho parlis.
És que és un... De lo que dieu, hi ha el tema de l'acord d'associació que a la fira del govern va posar en estant per explicar l'acord amb dos humoristes que varen fer un espectacle bastant divertit.
I jo no ho vaig veure, però va repartir globus quadrats.
Clar, és un diàleg amb, no diríem dos velocitats, però amb dos facetes. Dius, vale, d'un cantó, doncs sí, volem un acord d'associació amb Europa i estem treballant amb això i doncs donant informació a la ciutadania i tal. I d'una altra part, doncs, el que ens observen i ens diuen, hi és, però en fem cas, però ja veurem el que fem. Fem l'Andorrà, no?, per dir una miqueta, per dir-ho així.
Sí, mai millor dit. Mai millor dit i ens surt de perles. Sí, ens surt molt bé.
Ho fem molt bé,
ho tenim molt...
Molt interioritzat.
Merci, perquè no em sortia la paraula. Ho tenim molt interioritzat i és el que anem fent. Ja et dic, i és el que m'he exposat, vull dir, és lo del vot dels residents és algo que se'n parla, en períodes molt concrets, ho tornem a desar al calaix, i ja ho tornarem a treure, i segurament ho tornarem a desar, i així anirem fent.
Serà una de les facetes, potser, encara que hi ha molta pedra per picar i molta feina per fer per avançar.
Sí, efectivament, estem d'acord.
Bueno, aquest show que van fer el Miqui Legendario i l'Ivan Lira per explicar una miqueta els punts de l'acord d'associació, la gent va tenir una certa participació perquè a vegades quan fas passar el missatge amb un cert humor i amb una certa, diguem, picardia, entra millor que quan és formal i seriós, potser, no?
Sí, a veure, les coses quan te les fan amb imatges o amb música, o la gent doncs, li entra millor que no pas que tinguis un document amb 12 pàgines a llegir-te amb lletra petita, que
no són 12, són 12. Quantes
més. Per dir alguna cosa.
El primer ple 60 hi ha alguna cosa, em sembla que hem de fulls.
No sé, però és una animalada.
És molt.
Una animalada.
12 pàgines per dir alguna cosa perquè la gent no li agrada, doncs perquè llavors si m'ho expliquen com si fos un conte o com si fos un gag d'humor o si m'ho canten, doncs escolta, m'entra molt millor.
Tu que em fas dona peu a fer una obra de teatre en plan humorístic?
Sí, per què no? Segurament. Tot. De tot se'n pot treure punta, penso.
Sí. Jo estic d'acord amb tu. Sí. Vull dir, de tot em pots treure la banda còmica.
Sí. Treure-li ferro una miqueta.
És una bona manera de treure-li ferro a la història.
Potser estem llevant una idea que donarà fons.
Si hi haurà algú que agafarà la idea.
Bueno, potser,
ho haurem de registrar-ho.
Sí.
I que ens paguin el copyright.
Home.
Bueno, com el programa queda gravat en el podcast.
Ha sortit d'aquí.
Efectivament.
A parts iguals coincidim la societat, no, Elisabet?
Sí, cap problema.
Ho deixem a les teves mans per fer.
La feina ja la faré jo.
A 33% a parts iguals.
Fantàstic.
Sí. I l'1% que queda, diguem, a benevolència.
Val. Sí, perfecte. Sí. Apuntat.
Fins i tot som així...
Sí. De... Solidaris.
Exacte.
Som solidaris, va.
Bueno, parlant... no sé si és solidaritat, però sí que és una posició una miqueta delicada. Raonador del Ciutadà, volien que tingués un pes una miqueta més important per a, doncs, llevar problemes al Tribunal Constitucional i tal, però costa una miqueta de trobar l'encaix adequat per a aquesta figura.
Sí, perquè a més últimament li han trucat el crostó al raonador. No entrarem a valorar...
El per què i el com?
El per què i el com. I ha deixat unes quantes plomes aquesta vegada, el raonador. El que sí que és cert és que ell té una feina... i que jo crec que ha de tenir les armes i els instruments necessaris per portar-la a terme. Perquè si és un raonador del ciutadà, si el que ha de fer és recolzar els ciutadans, se li ha de permetre que pugui desenvolupar dintre del seu marc legal aquesta defensa del ciutadà, l'ha de poder fer amb totes les garanties possibles, a parer meu.
Li falten mecanismes, per dir-ho d'una
manera. Poder sí, li falten mecanismes o dins del seu marc legal no se li han acabat de donar tots els mecanismes possibles que se li podrien donar. Llavors jo crec que en favor, perquè ell no defensa res més que els ciutadans, a la gent del país, doncs això s'hauria de mirar, ens hauríem de seure i hauríem de parlar-ho.
Clar, perquè aquesta persona que és mediadora, per dir-ho molt fàcilment...
Efectivament.
Clar, aquesta persona, si detecta una mancança, una necessitat, una emergència tal, el seu camp d'acció o, diguem, d'apretar el botó d'alarma, el té molt limitat, per dir-ho en certs casos.
I no té cap, no té cap mena de poder sancionador ni res. Ell pot demanar, pot fer preguntes... es pot interessar per algun tema, pot dir, és que jo m'intereso per això perquè hi ha aquesta situació, però no sé si pot anar més enllà ara mateix. No ho sé. Tinc els meus dubtes.
No té que ser fàcil dir seria el raonador ciutadà, per dir-ho així, no?
No té que ser fàcil, no.
No.
No. Perquè estic d'acord amb l'Elisabet, avui dia, a veure, potser sí que cal veure... o analitzar exactament què representa aquesta figura i que se li respecti el seu marc d'actuació i, com diu ella, és que al final no diré res més que no hagi dit, no? Que se li donin les eines per poder-ho fer amb totes les garanties, coneixent ben bé els límits que té, perquè bueno, pues si no ha de tenir poder decisori ni sancionador, però com a mínim que pugui tenir els canals per fer arribar, perquè és que si no al final aquest tipus de figures perden credibilitat de cara als ciutadans. Llavors si tu tens una persona, una institució que ha de fer d'intermediari i no ho pot fer, doncs el ciutadà al final doncs és que tampoc no li trobarà el què.
Sí.
Per tant, perdrà una mica la seva
essència.
La seva raó, exacta, la seva essència.
Sí, diguem li perjudiques l'imatge, la credibilitat que pot tenir, dius, bueno, i al final per què hi aniré si, a part d'escoltar-me, doncs,
no pot fer res més.
Exacte.
És contraproduent, diguem, per executiu i per opinió de la ciutadania. Dius, per què he posat aquesta persona en aquest càrrec si al final no pot tenir un ventall d'ajuda o d'implicació més elevat?
No fa falta tenir una figura com el Raona del ciutadà si només es pot limitar a fer quatre cartes. I la seva feina acaba aquí. Quin sentit té? És el que jo a vegades em demano, no? Llavors crec que, bueno, és una bona figura, existeix en pràcticament, no? Suposo que tots els països europeus, Espanya i el Defensor del Pueblo...
En tot cas, els països democràtics segurament que hi és a tots.
És la figura de l'Ombudsman, que va sorgir als països nòrdics, si no m'equivoco.
Aquí ja no puc ajudar perquè no ho sé.
Però bueno, clar, és que si hi ha moltes o la majoria de les democràcies europees s'han dotat d'una figura així, és perquè realment això funciona i ha de funcionar.
Bueno, aviam com evoluciona i com el Consell General decideix de poder tenir més mecanismes per aquest càrrec.
Ja s'espavilaran els 28.
Sí, que es posin d'acord entre ells. Una cosa que, bueno, no sé si s'han posat d'acord o no, però Festival Snowrow, no hi haurà l'edició del 2025 per l'operativa que s'ha portat a nivell de control de drogues i estupefaents per la part policial, diguem, al voltant de l'esdeveniment. Clar, no és gaire sorprenent, dius que hi hagi un control per totes aquestes substàncies de la gent que assisteix a un festival.
Sí, em sona excusa barata.
Clar, és el que anava a dir, realment aquest és el motiu?
Em sona excusa barata.
Jo és el que he pensat, quan he vist el titular aquest matí, he pensat, realment espera això?
A mi em sona excusa barata, perquè, aviam, l'organitzador, jo crec que poc o molt ha de conèixer el marc legal. El consum, la introducció i el consum i el tràfic estan penats al país. Que el turista que passi la frontera amb quatre xines o amb dos xines el detinguin i li diguin que allò no es pot entrar i que a més el considera que fa introducció il·legal, doncs potser no ho sap, però aquest tipus de gent, aquest tipus d'empreses que fan aquests esdeveniments han d'estar informats del marc legal. Clar, jo continuo pensant que em sona excusa barata i em sembla que la ruta està d'acord amb mi que, bueno, no ho volien tornar a fer
pels motius que siguin.
Independentment d'unes coses o de les altres. Sí. I mira, s'han agafat això, no? És que clar, és que ens vigileu molt. Diu, bueno, doncs ens vigileu molt, doncs fora.
Bueno, però el que dius tu, Elisabet, és que tu organitzes un festival, igual que quan agafes un avió o te'n vas a un concert o el que fos, dius, bueno,
hi ha uns
terminis, per dir-ho així, hi ha un reglament interior, per dir-ho d'aquesta manera, dius, tu quan fas l'adquisició doncs, de l'entrada, del passatge, del que sigui, t'informes una miqueta de les restriccions que hi ha.
I a part, independentment de que tu tinguis uns termes i condicions i que tinguis un reglament, hi ha una llei en aquell país on tu vas a fer aquest esdeveniment. Per tant, com diu l'Elisabet, o sigui, tu com a organitzador, abans de decidir que vull anar a fer aquest esdeveniment en un lloc, jo m'informo si m'interessa, si no m'interessa, si els accessos, perquè a veure, també et podrien dir és que és molt difícil arribar a Andorra.
Mira, jo això ho hagués entès millor que el tema de la vigilància.
És que és molt difícil pels assistents arribar a Andorra, perquè al moment que fem el festival, doncs la frontera amb França sol estar tancada per excés de neu, m'invento, i a Espanya resulta que només hi ha una carretera i és molt dificultós arribar.
Val? A part de la climatologia, del fred i altres coses.
A part del que sigui, no? Però bueno, sí, tu podries informar-te bé i dir, doncs mira, no aniré a Andorra perquè l'orografia del país no ens és favorable.
No és favorable i em puc trobar amb tot muntat i que la gent no m'hi pugui arribar.
I que
arribar.
No vingui perquè no tinc un avió que arriba a 2 hores o a mitja hora o no tinc un tren que arribi i que pugui venir la gent de no sé quina edat que els hi pugui ser més accessible. Bueno, doncs això es podria entendre, no?
Però bueno, seria un paral·lel potser una miqueta fàcil, l'anul·lació del concert del David Guetta per mal temps o tormenta elèctrica o tal.
M'hauràs de perdonar, però jo això encara no ho he acabat d'entendre.
No entraré. Això no se n'ha tornat a parlar, no? No,
no. Sí, alguna cosa ha sortit.
Sí? Ah, no, no alguna, he estat al cas, doncs.
Alguna cosa ha sortit, però jo és allò que no acabo d'entendre. És allò que dius...
No va afavorir,
no,
efectivament,
no va ajudar,
el,
va ajudar.
Fos el que va passar i sí. es gestiones com es gestiones, penso que això tampoc afavoreix a possibles futurs esdeveniments d'aquest tipus, crec. És la meva opinió personal.
És que, clar, fer esdeveniments d'aquesta dimensió, concerts, 3.000, 4.000 persones a l'aire lliure, que sigui estiu o temporades, diguem, primavera, tardor, hivern, Andorra, estem supeditats a la benevolència de la climatologia, cosa que, com dèiem a l'inici de la tertúlia, posa una vegada més, dir, ostres, i si tinguéssim un espai tapat, multifuncional, per fer fires, per fer concerts i per fer coses així, dius, bueno, mates dos coloms d'un sol tir, per dir-ho així.
Sí, jo no et dic que no, però tampoc no som l'únic país del món que organitza concerts a l'aire lliure.
És que...
També hi ha una cosa molt evident, que el nostre país és un país emmarcat entre muntanyes i que per tant tenim una climatologia de muntanya variable, que ara et pot fer sol i dintre de dos minuts et pot caure el gran ruixat o se't pot posar a nevar pesar de que hagi sortit el dia amb sol. Continuo dient que jo, lo del famós concert del David Guetta, jo encara no ho he acabat d'entendre. A casa meva el meu pare em va preguntar, diu, què ha passat? Dic, mira, no ho sé. Exactament, no ho sé. Dic, deixa-ho, perquè quan arribi jo a la meva comprensió, dic, ja t'ho explicaré.
Ja t'ho explicaré.
Bueno, un dia potser sabrem el què i el com. Però no es va fer i...
No es va fer.
L'Snow Row no es farà, o sigui, ja veurem què serà com ja. Substitut o com a alternativa que tindrem. Alternatives, n'hi ha una, en un àmbit totalment diferent. S'ha fet un xat emocional per als joves de 14 a 35 anys a través d'un número de WhatsApp, que és el 651-651, a més del 177, que és un número doncs, per a les persones amb... desesperació o moments complicats emocionalment, doncs és una eina més bona també per a la ciutadania.
Jo personalment en els moments actuals crec que sí, que és el que podríem dir és l'equivalent del telèfon de l'Esperança Espanyol. A França em sembla que també hi ha un equivalent, però a vegades no tens ningú i dius, aixeco el telèfon i parlo amb un estrany, que a vegades et surten millor les paraules parlant amb un estrany que amb algú que et coneix. Sí, jo crec que era necessari. Els problemes de salut mental en aquest país ja ha de ser hora que deixin d'estar amagats sota la catifa. Se'ls ha de donar llum, veu i els hem de reconèixer. I és tan greu el que pot ser una pulmonia com una depressió. Ha de que valdre el mateix una pulmonia com una depressió, perquè a lo millor una pulmonia et pot matar, però una depressió també. Llavors doncs crec que totes aquestes coses que van a favor de la salut mental són importants i són necessàries.
Sí, jo penso igual, eh? Jo crec que és una molt bona iniciativa. La prova és que els primers dies de posar en marxa el telèfon doncs van tenir prou trucades. Crec que com tot doncs, se li ha de donar un temps, s'ha d'informar la gent ho ha de conèixer, i el que dèiem abans, quan parlàvem del raonador del ciutadà, si això després té un bon resultat, doncs fantàstic, perquè la gent doncs creurà en l'eina i amb el mitjà, i si se li dona doncs aquest recolzament i aquest suport i es dota dels recursos i que calen, doncs fantàstic.
De lo que parlem ara, cosa important de recordar, telèfons són professionals, cosa tenen, el xat és una persona, diguem, humana, perquè molta gent pensa que
no
pot ser un chatbot, que no és un bot que et contesta, però arran d'això, per què ho dic? Perquè l'altre dia vaig llegir fa dos o tres dies que malauradament als Estats Units hi ha hagut un adolescent de 14 anys que s'ha tret la vida per, diguem, desengany sentimental amb un chatbot. que et dius, caram, dius, clar, la notícia segurament s'escamparà, però per la gent que ens escolta dius, no, aquí teniu persones reals, físiques, que us escoltaran.
És important.
Perquè que és importantíssim, que és important. Potser és la clau.
És important això, és important que la persona que recorre amb aquest telèfon, amb aquest xat, doncs estigui segura de que es mantindrà la seva privacitat, de que tot això doncs, quedarà en un entorn protegit, tret que no hi hagi un risc per la vida d'algú, que entenc que en aquest cas doncs, hauran d'actuar i ja hi hauran els mecanismes, però clar, vull dir, això s'ha de poder garantir, perquè si no, si jo penso que parlo amb una màquina i que el mateix que m'està contestant a mi li contestarà el del costat, doncs aquí tornem a perdre credibilitat i no servirà per res.
Vaja, que no és una consulta de cartes de tarot.
No. Clar, clar.
Ha de ser el que tu dius completament abismal. Has de trobar una persona.
Sí.
Una persona que t'escolti, que sigui capaç d'empatitzar amb tu i que et pugui... Pues, igual no necessites una solució, que l'únic que necessita aquella persona que truca és que algú l'escolti. Simplement això. Sí. Perquè a vegades estem rodejats de gent i estem sols. El fotut diu, bueno, però és que no estàs sola, dic, aviam, és que el fet de tenir companyia no vol dir que jo no em pugui sentir sola. A vegades et sents molt més sol, rodejat de quantitat de gent, que quan estàs sol. Mm. Perquè normalment quan estàs sol o és perquè ho has triat o tens una acceptació. I jo crec, i torno a repetir, se li ha de donar veu pública a la salut mental i s'ha de tenir molt, molt en consideració.
Per lo, tu que estàs en el món de la privacitat, seguretat de dades i coses així, hi ha manera de detectar o tenen obligació empreses quan estàs en un chatbot que sigui una màquina que et contesta en lloc de ser una persona?
T'ho han de dir.
I si per exemple, perquè clar, feta la llei, feta la trampa, eh? O sigui que hi ha maneres de detectar-ho fent algunes preguntes...
Ostres, ara m'enganxes.
No, ho dic perquè potser sí. Algunes persones a vegades han parlat amb un xat i convençudíssimes sí. Que era una persona i una màquina que contestava i dius, bueno, arriba potser un moment clar. Que tens els teus dubtes.
A veure, a mi m'ha passat d'estar amb ChatGPT doncs fent consultes de coses i tu li vas demanant coses i detectes que t'està contestant una màquina. Amb una situació com la que estem plantejant no he tingut...
Més complicat, eh?
Clar, i tampoc he tingut ocasió de provar-ho o de conèixer gent que ho hagi provat. La veritat és que m'estimo més no dir-te res perquè ho desconec. Desconec.
Millor només fer servir
sí
els canals que són coneguts, per dir-ho així,
sí.
177, telèfon 651, l'oficial, per dir-ho així, i tot el que és extraoficial, millor no ficar-hi els peus.
Sí, millor abstenir-se. Mm.
Davants del dubte, dius abstenció, per dir-ho així. Bé, una cosa que bueno, no hi ha hagut massa dubte, el govern ha fet una campanya de repartiment de material per la menstruació per les dones, 8.000 equipaments, per dir-ho d'aquesta manera, un pressupost d'uns 90.000 euros, bueno, és una iniciativa interessant i... bona per a, diguem, totes les dones del Principat o totes les persones que s'hi vulguin interessar, també.
Em sembla que és de 14 o 15 anys a 35.
Sí, crec que sí, que és una franja d'edat determinada. Sí, tornem a estar una mica amb el mateix, no? Aquest tipus d'iniciatives, molt bé, sempre i quan doncs,
es mantinguin,
s'informi com s'ha d'informar, la gent no se n'aprofiti. Clar, això és com moltes empreses que també ja tenen doncs aquesta...
Sí, el Comú d'Escaldes em sembla que també ho va fer-ho
sí.
Aquest estiu.
Sí.
Si no recordo malament, també va posar sí. El que és productes per la menstruació a l'abast de les treballadores. Mm. Totes aquestes iniciatives són bones. Paga la pena de dir que... Bueno, jo ara ja fa molt temps que no ho haig de menester, però tots aquests productes no són baratos.
No ho són.
No tenen un preu molt assequible i a vegades que surt car. Llavors, doncs, cal evitar la pobresa menstrual de les dones i això és un plus que hem de... Però és el que diu la Ruth, ho hem de continuar mantenint.
És que té un cost... I a part també, diguem, hi ha la part, diguem, reciclatge, igual que un bolquer, igual que altres coses
lo
també.
Lo mateix, ja. que cada vegada es tendeix més a utilitzar coses que siguin reutilitzables però... i que creïn poc poca deixalla.
Poc residu.
Poc residu.
Sí, sí, sí. Jo recordo quan era molt petita i va néixer el meu germà, que és més petit que jo, més jove que jo, i jo recordo que el meu germà, els bolquers eren gases, no era un bolquer com ara. I la meva mare doncs, els havia de rentar i després... I a veure, jo tampoc sóc vella, vull dir...
No, jo també n'he portat de bolquers de gases, també n'he portat.
I és com que estem tornant doncs, a aquest
tornem
tipus de productes,
enrere, sí.
Perquè realment veiem que en aquells anys... doncs, era el que funcionava i és com els envasos reutilitzables, és com anar a comprar granel, és tot això que feien les nostres àvies i les nostres mares, doncs ara és com que estem inventant la roda, doncs no. I les dones abans doncs no utilitzaven
no,
compreses o tampons, ho feien doncs també amb gases, amb ara no em surt la paraula, amb draps, no són draps, eh?
No,
però...
no, sí, ja...
No em surt
sé,
la paraula,
tampoc,
em surt
no
en castellà.
Surt.
Em surt en castellà,
efectivament.
Però... Sí. I ara, doncs, tornem en això, no? Per tant, doncs mira, si ha de servir per reduir residus i per abaratir el cost dels productes, sí. I, doncs, benvingut.
De lo que deia Ruth, dona la impressió que la societat va avançant, però per algunes coses anem retrocedint. Perquè el que deies tu, comprar granel, que era evident, altres coses que eren, diguem, lògiques, hem passat a un sistema de consum d'embalatge, de sobreembalatge, i avui dius, clar, generes tot un munt de deixalla no forçosament reciclable, que dius, ep, al tanto que la
clar.
Cosa es fa més grossa cada vegada.
Jo no diria que hem retrocedit, jo diria que potser hem fet una prova, no? Si ho veiem amb una visió macro de dir, val, anem a veure 50 anys i en 50 anys què s'ha estat fent? Doncs, bueno, doncs hem fet unes coses, hem anat evolucionant, hem vist que els envasos doncs, podrien anar molt bé perquè és més fàcil un tetrabric que un no sé què, i ara ens adonem de que això potser doncs, no era el que realment ens convenia. Per tant, per mi no és retrocedir, és bueno, adonar-te de que aquella prova que tu havies fet amb aquest tipus d'embalatges doncs no ha sortit com tu t'esperaves i tornes al que tenies.
Jo crec que és de saber rectificar.
I tant.
El que passa és que estem començant a rectificar una mica tard, al millor, però no és un tornar enrere, és recuperar allò que era positiu i que ens servia igual que els plàstics i que, a més, no deixa tan residu com els plàstics que havien fet servir ara.
És com les pastilles de sabó.
Sí.
I les pastilles de sabó havien estat sempre a casa. Després ja van arribar els sabons amb envàs, amb el xuf-xuf, amb aquestes coses. Doncs ara tornem a les pastilles de sabó. Pues és tot una mica igual. Per mi no és retrocedir.
O hi ha també un fenomen de moda o una conscienciació també, potser, de la ciutadania. Volem dir, caram, dius, per què tinc que tenir... això amb envàs de plàstic no reciclable i malament reutilitzable quan he fet servir això i finalment és igual de pràctic o el petit inconvenient que pot tenir és realment molt minsa.
Sí, o perquè he de tenir un paquet amb 10 rodanxes de pernil si en necessito només dues. Saps? Vull dir, doncs me n'aniré a la xarcuteria i demanaré dues llonces de pernil. Ja està, no necessito un paquet amb 10. O no necessito un... Saps? Vull dir, és aquest tipus de coses. És realment consumir el que necessites, no? Perquè, a part, després se't fa malbé. Amb la qual cosa, malbaratament d'aliments. No sé.
I també, potser molta gent no ho mira, és el preu del quilo del producte que tens envasat respecte al preu del quilo que tens a granet o al tall, que sigui en xarcuteria o en altres productes. Perquè
exacte.
A vegades, quan veus la diferència, dius, caram... L'envàs no és gratis, eh? Per dir-ho
d'aquesta manera. No. Bueno, depèn, perquè hi ha vegades que surt millor de preu la fruita envasada en una barqueta que la fruita granel.
Depèn de potser el factor qualitat també.
Sí, efectivament.
Comparant-lo comparable.
Efectivament, perquè veus que potser els préssecs a l'estiu o les nectarines veus les de granel amb un preu... unes peces de fruita increïbles, maques, i en canvi agafes les de la barqueta, que van embolicades amb una, com una mena de celofana, sí, sí. I són més petites. Seran igual de bones, però són més petites, més d'allò, potser no tenen tan bon aspecte.
Bueno, i d'on venen, i d'on venen també.
I surten, tens... millor, i surten sí. millor de prou. Jo això, sí, sí. Jo això ho he comprovat. Quan vaig a comprar, dius, i per què aquestes que no estan envasades surten més cares i les envasades...
Bueno, i les envasades a lo millor duren una setmana i les altres et fan malbé al cap de 4 dies perquè no han estat en una càmera frigorífica, perquè no han tingut...
Efectivament.
Aquí hi ha.
Sí, és tot un procés, diguem, sí. comercial, per dir-ho així, i de gestió de producte que encareix sí. o no el producte final. Que, bueno, no, això no ens encareix perquè no és un producte final. La negociació per tot el que és l'entre èxit... per Andorra està avançant, però tampoc no en tenim massa detalls de quins seran els controls que es faran recurrents o no recurrents a la duana per als visitants que tindrem i nosaltres mateixos, o sigui que sabem que va per bon camí, però aquí ja és... lo de més és una incògnita una miqueta. Perquè clar, les cues que es poden formar, si un vehicle per vehicle...
Exacte, ja. Vull dir, com ho faràs això? O sigui, ara ja sense controls exhaustius, sinó aleatoris, i ja es lia la que es lia cada cap de setmana.
Efectivament, però ja últimament tant el Baladrà com el Roner, de tant en quant ja ho comencen a fer. A mi això em fa pànic. Pànic. Perquè si per sortir del país ens han de col·lapsar a la garita de la policia espanyola i ens han de revisar el passaport flipper randa...
És que no és factible. Vull dir, o posen màquines que tu puguis passar
i
com a l'aeroport, o si no, és que no hi ha recursos suficients com perquè t'ho puguin fer àgil.
Vull pensar que el govern s'està espavilant en aquest aspecte. Però tampoc no en sabem com està.
No
sabem o, per exemple,
cosa.
Com es fa a Suïssa, que tens un carril per als suïssos i un altre carril per als no residents.
O com a l'aeroport, que tens el
comunitari i el
no comunitari.
Per exemple.
Nosaltres, com que sempre passem pel no comunitari, doncs bueno, sí. Doncs bé, no ho sé.
Si
no ho sé.
Es fessin servir els dos carrils que hi ha, perquè ja hi ha dos carrils de sortida i dos carrils d'entrada, que no estan pràcticament mai oberts, doncs potser sí. Seria la manera que els fessin servir.
La idea és que nosaltres, de moment, i no sé si hi arribarem, no formem part de l'espai Schengen.
No,
Andorra no està dins l'espai Schengen.
No.
Llavors, doncs, bueno, fins ara hem tingut una benevolència a l'hora de passar i traspassar, que no sé si se'ns acabarà i no sé amb quina celeritat està negociant el nostre govern aquest aspecte, que és força important.
El que dius tu, cert, no estem dintre l'espai Schengen, però clar, la persona que ens ve a visitar ve ha tingut d'entrar dintre... Clar, és una miqueta...
No, els espanyols simplement... Els espanyols venen d'espai Schengen, clar. Els francesos venen d'espai Schengen.
Ah. Vull dir que abans d'entrar era un espanyol que nosaltres.
Efectivament. Els belgues venen d'espai Schengen. Els italians
els
també.
Els portuguesos també.
Els portuguesos. Clar, els únics que...
Serem nosaltres
estem
mateixos.
Estem allà al mig.
Sí. Serem nosaltres.
Penjats. Som nosaltres.
Els que col·lapsarem serem nosaltres.
Serem els andorrans.
Sí, ara dona per entendre que si tu tens... El meu parer, si tu estàs en un país envoltat d'altres països que és espai Schengen, forçosament les persones que han entrat en aquests països que siguin foranes a aquest espai Schengen,
bueno,
per dir-ho així, ja han tingut de passar un control per entrar dintre aquest espai Schengen.
Però tornen a sortir, perquè és el que passa ara amb els treballadors que venen als argentins.
Correcte.
Entren a l'aeroport espanyol i els hi posen, i quan
arriben
Schengen, aquí han de tornar.
Però clar, quan passen la frontera,
tornen
surten d'aquest espai per quedar-se en un país tercer.
Exacte. Mm.
Com funciona? No ho sé. Ara mateix no t'ho sabria dir.
És una miqueta kafkaià, entendre, per potser un ciutadà
sí,
normal i corrent.
Necessito. Jo per aquestes coses necessito un dibuix.
Sí, no. Jo
sí,
també, eh?
Sí.
Segons com, necessito que m'ho expliquin sí. o almenys que m'ho esmicolin de tal manera que jo pugui seguir el fil i arribar a
exacte.
Sí. Clar, perquè jo, parlant d'això, estava pensant, fent un paral·lel molt fàcil, Líbia. O sigui, tens un territori que està enclavat dintre el territori francès. mai hi ha hagut duana, que jo sapigués, o potser molt remotament.
No, perquè tu vas conduint i de cop i volta dius, ui,
ja
estic
està,
a Llívia.
Ja està,
clar.
Ui, estic a Llívia.
Hi ha una recta molt estreta i
sí,
arribes.
Sí, sí, dius, ui, ja estic està. A Llívia, i ja està, no? I resulta que allò no és França.
No. No, no.
Clar, és aquest paradoxa, per dir-ho així. Dius,
Però estem parlant de dos països d'espai Schengen.
Correcte,
sí.
Correcte, però bueno, dos països d'espai Schengen, si fem un viatge en el temps de 50 anys enrere...
No, no ho eren, no ho eren.
Un sí, l'altre no.
Sí, 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 evidentment, però bueno, és d'aquelles peculiaritats.
Sí, s'hauria d'investigar una
jo
miqueta.
No crec, aquesta... Jo no crec que sigui qüestió de que a Llívia posin una frontera com tenen el Penyal.
Clar.
Bueno, d'un cantó tenen el mar, o sigui...
És que ja, llavors ja seria la repera. Per dir-ho d'una manera fina, ja seria la repera. Arribes allà i et trobes el gendarme de turno, sí, que sí. Et demana la documentació per entrar a Llívia.
Sobretot que Llívia, entre carretera i camins, tens diversos llocs per entrar.
Hi ha
o sigui
molts
que...
punts d'arribada.
Sí. 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 Jo crec que és incontrolable. Sí,
incontrolable.
Ara i fa 50 o 60 anys, va.
Sí, sí.
Correcte. Doncs bé, noies, gràcies per haver vingut avui.
A tu.
Ponce, merci per haver estat aquí.
Gràcies a tu.
Elisabet Zupeti, merci per la teva presència.
Merci, com sempre, i encantada de venir. I sobretot, mira, avui ens hem tornat a trobar.
Sí, exacte. I tant, molt bé.
Hem fet la part 2, no? O sigui, sí, el capítol 2.
Igual hi ha un 3 o un 4.
Escolta,
no se'n no mai. No se'n mai.
No se'n mai.
Ho agraït d'haver-vos tingut aquí i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.